Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Hola, bona tarda, amics i amigues. Salutacions també avui del Jordi Carretero a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i del Rafa Sanahuja a la redacció. Un noi de 15 anys que conduïa un patinet elèctric va morir ahir a la nit en un accident de trànsit al districte de Sant Martí de Barcelona. Els fets van passar cap a 11:15 de la nit a la cruïlla entre la Gran Via de les Corts Catalanes i la Rambla de Prim. El jove va xocar contra un turisme per causes que s'investiguen. Fins al lloc de l'accident s'hi van desplaçar agents de la Guàrdia Urbana i es va activar el Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona. Les ordenances de la capital catalana estableixen que l'edat mínima per portar un patinet són 16 anys. Aquest és el primer menor que perd la vida a la ciutat per haver circulat amb patinet i la segona víctima en el que portem d'any. Ens obre aquest fet una reflexió molt clara, d'una banda de conscienciació social i de l'altra també d'educació. És important que els menors sàpiguen sotmetre's a les normes socials que tots ens donem, i una d'elles és aquesta. Però també hem de tenir present que a la via pública hem d'anar tots molt en compte, els vianants, els conductors d'aquests vehicles, els qui porten turismes i motocicletes o vehicles comercials. Segurament aquests fets que hauran de passar ens obligaran a lamentar-nos, però també a crear una nova consciència de la pròpia responsabilitat en un món que ha de canviar cap a una sostenibilitat més gran, també per contaminar menys i moure'ns tots amb més seguretat. Avui, l'endemà de Pentecosta, festa també de Santa Maria, Mare de l'Església, i de la Mare de Déu del Rocío, ens posem en marxa en aquesta setmana. Avui és festa a Barcelona i en altres ciutats i pobles de Catalunya, no pas a tot el país, però sí que ens hi posem com un dilluns normal, començant setmana, com dèiem, i avui a la taula d'anàlisi parlarem de la crisi de Ceuta i del conflicte diplomàtic entre Espanya i el Marroc, amb l'advocat expert en temes de migracions Àngel Miret, també col·laborador d'aquesta casa, del programa Primera Hora els dimarts, amb la secció Món sense fronteres, i també amb el professor de la Universitat Abat Oliva, Jorge Martínez. Amb tots dos explorarem què es pot estar coent per superar aquesta problemàtica davant l'arribada massiva, ara fa tot just una setmana, de milers de migrants a Espanya i a Europa, per tant, per Ceuta. I ens ha semblat oportú que el programa d'avui sigui monogràfic sobre aquest tema, perquè a l'entrevista, després de la taula, entrevistarem el director de Càritas Ceuta, Manuel Gestal. Tot això amb una miqueta més, com és el temps i altres sorpreses, fins a 6:45. Comencem. Passen 6:35 de les 6.
El mirador de l'actualitat. Notícies per conèixer i per aprofundir.
Pere Aragonès prendrà possessió del càrrec després de les 8 d'aquest vespre. Serà en un acte sobri al pati dels Tarongers del Palau de la Generalitat a l'exterior per les limitacions del Covid. Acompanyaran el nou president en aquest escenari la seva família, l'expresident Quim Torra, la presidenta del Parlament Laura Borràs, el líder d'Esquerra Oriol Junqueras i representants dels grups parlamentaris. En total, 40 convidats. També hi haurà, cosa que no va passar ara fa 3 anys, un representant del govern espanyol, en aquest cas Miquel Iceta, ministre de Política Territorial i Funció Pública. Jordi Puigneró serà el vicepresident del govern encapçalat per Aragonès, segons informava ja des d'aquest migdia Televisió de Catalunya. Puigneró conseller de Polítiques Digitals i membre de Junts, continuarà ocupant aquesta cartera, però hi afegirà les d'Infraestructures i Agenda Urbana, a més de la vicepresidència. Pel que fa a Administració Pública, passa al Departament de Presidència, actualment en mans d'Esquerra. Puigneró se'l considera un polític molt proper a Carles Puigdemont i des de la vicepresidència serà la persona clau de Junts dins del govern. Era un lloc que semblava que ocuparia Elsa Artadi, però finalment la regidora va declinar i va preferir quedar-se a l'Ajuntament de Barcelona. I el proper pas, després de la presa de possessió d'Aragonès avui, serà la formació del govern. S'anunciarà definitivament demà i els nous consellers prendran possessió dimecres. De moment, sabem que Esquerra vol que sigui el mateix president qui faci públic l'executiu i està confirmat, per exemple, que Laura Vilagrà ocuparà presidència, que Joan Ignasi Elena serà el titular d'Interior i que Roger Torrent probablement ocuparà la cartera d'Empresa i Treball. Es dona gairebé per fet també que Josep González Cambray serà el conseller d'Educació i Teresa Jordà podria repetir amb Acció Climàtica. De Junts ja confirmats els independents Josep Maria Argimon a Salut, el periodista Jaume Giró a Economia i Victòria Alsina com a titular d'Acció Exterior i Transparència. Canviem de qüestió. Continua la desescalada de mesures de prevenció contra el Covid a Catalunya. Les xifres de la pandèmia continuen millorant i avui s'amplia l'horari a bars i restaurants, alhora que es permet fer reunions de fins a 10 persones, segons anunciava el Procicat. També s'amplia l'aforament a la cultura i al comerç, que ja es van avançar la setmana passada. Es preveu que aquestes mesures es mantinguin durant 15 dies fins al 6 de juny. Els caps d'estat i de govern de la Unió Europea estudiaran en la reunió d'avui a Brussel·les possibles sancions contra el règim de Bielorússia per haver forçat ahir l'aterratge a la capital, Minsk, d'un vol de Ryanair per detenir Roman Protasevich, un periodista dissident. En plana cultural, un nom propi de l'actualitat, el legendari cantautor nord-americà Bob Dylan compleix avui 80 anys, mesos després d'haver-se venut el catàleg de drets d'autor i quan ja fa gairebé un any de la publicació de Rauk and Rowdy Ways, un disc considerat per part de la crítica internacional el millor del 2020. I ara la previsió del temps amb el nostre meteoròleg Jordi Miralles. Jordi, bona tarda.
Hola, bona tarda. La pluja ha afectat aquesta tarda a punts de les comarques de Girona, també alguns punts a les comarques del Pirineu i al llarg de les properes hores ja pot continuar afectant aquest sector del país, sobretot Terç Nord i també comarques gironines i també alguns punts de les comarques del nord de Barcelona de forma més residual. I això estarà present ben bé fins les 8, les 9, les 10 d'aquesta nit aproximadament. Després ja, de cara a les properes hores, els núvols s'han d'anar trencant. La previsió per demà ens indica nuvolositat variable al litoral, al prelitoral, comarques del Terç Nord i també de la meitat est. I més clarianes cap a les comarques del Pla de Lleida, amb unes temperatures que demà seran una mica més baixes que les d'avui. Per tant, doncs, demà nuvolositat variable bona part del país, però en principi sense precipitacions. Les temperatures començaran a remuntar a partir de dimecres al migdia.
Gràcies, Jordi. I Ajuda a l'Església Necessitada ha presentat avui una nova campanya per ajudar els països de l'Àfrica colpits per la violència, els assassinats a cristians i els desplaçaments forçosos. Mentre el 2020 la pandèmia del Covid-19 paralitzava tot el món i donava un tomb radical a les nostres vides, l'Àfrica va començar a encaminar-se cap a un viacrucis esfereïdor amb el terror i la violència dels terroristes islàmics, segons denuncia l'organització Pontifícia. Aprofitant el que és una mena de distracció dels governs africans centrats en la gestió de la crisi sanitària, els grups violents, segons Ajuda a l'Església Necessitada, han augmentat els seus atacs a llocs de culte i han refermat les seves estructures territorials amb la idea d'establir un califat transcontinental. Els cristians són objectiu dels extremistes islàmics en molts països d'aquest continent de màrtirs. Per col·laborar-hi, podeu entrar en el web ajudaalaiglesianecesitada.org.
Ràdio Estel.
Quan declina el dia, la pregària de vespres ens convida a donar gràcies per tot el que hem rebut de Déu i confiar-li els desitjos que duem al cor. Cada dia de dilluns a diumenge a 6:45 de la tarda, escolta les vespres des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat a Ràdio Estel.
De Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Actualitat,
entrevistes,
notícies
i bona música.
Tot amb les seccions que et faran arrencar el dia amb bon peu.
A primera hora, el programa de dilluns a divendres.
Tots els matins de Ràdio Estel per començar el dia amb força.
Amb Joan Trias
i Mercè Raga.
T'esperem a les 8 del matí.
A primera hora.
A Ràdio Estel.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:45 del vespre. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona. I els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:45 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel. De dilluns a divendres a 9:45 del vespre, Ràdio Estel et teletransporta més enllà dels estels. Un univers de cançons que de ben segur recordaràs. Temes emblemàtics de teatre i cinema musical, bandes sonores, sèries de televisió i molt més. Una acurada selecció dels temes que han acompanyat les històries que hem vist i gaudit. De dilluns a divendres a 9:45 del vespre, més enllà dels estels, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Taula d'anàlisi.
Minuts i serà 7:15. La crisi entre Espanya i el Marroc ha estat evident aquesta última setmana, com sabeu. Uns dies en què gairebé 10.000 persones, segons algunes fonts, van travessar la frontera de Ceuta, sobretot entre dilluns i dimarts passats, per la platja d'El Tarajal. Ja ens sona molt aquest nom. La intervenció ràpida de l'exèrcit i de la Guàrdia Civil, amb visita fins i tot del president del govern espanyol a la zona la mateixa tarda de dimarts passat, van acompanyada per un clar pronunciament europeu a favor d'aturar aquesta arribada, que s'estava produint massiva de manera irregular. Alguns representants del govern marroquí van arribar a afirmar obertament que la permissivitat de la policia d'aquest país veí tenia a veure amb l'acollida que Espanya va donar ara fa unes setmanes al líder del Front Polisario, Brahim Ghali, que es recupera ara del coronavirus, perquè fos atès, per raons humanitàries, en un hospital de Logroño, on encara hi és. El viatge i el gest del govern de Pedro Sánchez va ser justificat precisament per això, per raons únicament humanitàries. Ahir la ministra d'Exteriors, Arantxa González Laya, explicava i aclaria que després d'aquesta hospitalització s'haurà de sotmetre a la via judicial que calgui. Més enllà d'aquest incident, la realitat és que l'entrada irregular d'un nombre tan alt d'immigrants no s'havia produït mai en només unes hores. La crisi de Ceuta deixa molts interrogants, també en la manera d'abordar la seva conseqüència més immediata, que és l'acollida sobtada de milers de persones, entre elles centenars de menors. El veritable desencadenant del que va passar la setmana passada és, segons molts analistes, el reconeixement que va fer Donald Trump de la sobirania marroquina sobre el Sàhara Occidental. Aquell gest de Washington va portar Rabat a exercir una pressió mai vista abans sobre Espanya i la Unió Europea perquè abandonin allò que, segons el Marroc, és una zona de confort de l'ONU sobre el Sàhara. Recordem que el que hi ha en realitat és un mandat internacional de les Nacions Unides per celebrar-hi un referèndum d'autodeterminació, després de la ja coneguda Marxa Verda de 1975. Mentrestant, es manté igualment la incògnita sobre els immigrants que acaben d'arribar. El govern espanyol assegura que ja n'ha retornat la majoria, però els menors no poden ser expulsats, i en són uns quants. Centenars, segons Càritas, per exemple. A més, el Conveni Europeu de Drets Humans prohibeix les expulsions col·lectives. La situació a Ceuta, en definitiva, ha estat aquests dies de descontrol en molts moments. Caldrà una resposta política, diplomàtica, realista, però sobretot humana. Ens acompanyen avui per analitzar aquest tema. D'una banda, Àngel Miret, un plaer tenir-lo. Ell és advocat, expert en temes de migracions, exsecretari general de Migracions de la Generalitat, entre moltes altres coses. Molt bona tarda i benvingut, senyor Miret.
Hola, bona tarda, Ignasi.
Afegim col·laborador d'aquesta casa, l'Espai Món Sense Fronteres, ara en el programa Primera Hora, els dimarts a les 9 del matí. Per tant, demà, si Déu vol, no?
Demà estarem aquí, si Déu vol, efectivament.
Moltes gràcies per haver vingut, senyor Àngel Miret. I també saludem Jorge Martínez, professor de la Universitat Abat Oliva i també expert en temes de migracions. Senyor Jorge Martínez Lucena, benvingut, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Encara que vostè no pot ser aquí a l'estudi, però també el tenim ben a prop. Com està?
Bé, anem fent. Estem molt millor que els que estan a Ceuta.
Sí, efectivament, aquesta és una realitat. Després de les imatges que hi juguen un paper molt fort. Bé, primer de tot, què pensen o com valoren el que ha passat? Perquè ens presenta moltes reflexions, oi? Reflexions, sobretot, de caritat i d'humanitat, però també de realisme. Són fronteres europees on han arribat moltes persones en poc espai i en poc temps. Senyor Miret, si vol començar vostè.
Sí, és tot un cúmul de despropòsits. És a dir, és un cúmul de despropòsits dels governs espanyol i marroquí perquè han jugat amb pobres. Han utilitzat les persones com si fossin mercaderies. El govern del Marroc, disgustat, i ho va deixar prou clar l'ambaixadora del Marroc a Espanya, disgustada per aquesta atenció que s'ha fet el líder Front Polisario, doncs senzillament ha enviat nens, dones i adults també, doncs a les fronteres espanyoles, amb alguna, suposem, alguna vaga promesa de que s'obririen les fronteres, de que podrien passar i fer realitat el seu somni europeu, però és molt trist de que això hagi estat així, i també és molt trist, de totes maneres, que el govern espanyol aquesta situació no l'hagi previst i no hagin, com diu el bisbe emèrit de Tànger, Santiago Agrelo, se suposa que estem parlant de governs seriosos, de governs dialogants, de governs que pretenen resoldre els problemes per via diplomàtica, i han fracassat d'una forma estrepitosa. Per tant, molt lamentable, les imatges que hem vist aquests dies fan posar, en fi, fan posar la pell de gallina, no? I encara un altre comentari, Ignasi, per acabar de moment, que és lamentabilíssima la posició d'aquest partit Vox d'extrema dreta, que novament, i això em dol moltíssim perquè és un partit que a més es declara tot sovint cristià o que bona part dels seus dirigents com a tals s'hi declaren, doncs novament no ha tingut cap pietat a l'hora de parlar d'aquestes persones. Els ha arribat a dir que eren soldats del Marroc que venien a invadir Espanya, és a dir, una sèrie de barrabassades que són intolerables des d'una perspectiva cristiana estrictament, i aquells se'n proclamen. Per tant, crec que han de fer aquesta reflexió, i igual que l'ha de fer el govern espanyol i el govern marroquí, de que aquest rei, aquest petit tirà, que és una de les persones més riques, diuen que té més fortuna que la reina d'Anglaterra, doncs utilitzi la gent així, doncs mira, per com un joc d'escacs, doncs utilitzem la gent, els posem a l'aigua, i de tant en tant algun es mor també. Em sembla que es parla d'un mort, com a mínim hi ha qui diu que són tres i els morts, però en fi, sí, aquí sí, em quedo de moment.
Terrible. Refereix vostè al rei Alauita, evidentment a Mohamed VI, el rei del Marroc, que per cert és una monarquia que es declara teocràtica, això vol dir descendent de Mahoma, ja que parla vostè d'utilització religiosa del poder, no? En aquest cas és un bon exemple.
Sí, clarament.
Sí, senyor Jorge Martínez, la mateixa qüestió, potser si suma algunes de les reflexions que ha fet Àngel Miret, però si ja en vol afegir més sobre com veu el problema?
Sí, jo absolutament d'acord en la lamentabilitat de l'actuació tant del govern marroquí com espanyol. Però, diguem, jo posaria un accent diferent, no? Jo crec que el que està succeint ara és simplement un moment de transparència d'una cosa que és opaca, normalment. És a dir, nosaltres estem veient quelcom que els immigrants estan patint cada dia.
Sí, hi ha una pressió migratòria al Marroc, a dintre del territori marroquí, això ho sabem.
Marroc, Llívia, Turquia, són països que la Unió Europea subcontracta perquè nosaltres no veiem a qui puja, Sí. M'enteneu? O sigui, hi ha camps de refugiats al Marroc. Ara citava el bisbe Grelo, no? I jo he estat allà amb ell i ell ho deia. O sigui, hi ha moments en què agafen a Tànger, els foten en autobusos, els immigrants, i els baixen al sud de Marroc.
Sí, sí.
I es tornen a estar. Però, diguem, es dediquen a fer això a les forces internes de Marroc i ho fan perquè reben subvencions per fer-ho.
Uh-huh.
I ara el senyor Mohamed Sisè el que està fent és intentar renegociar segurament algun d'aquests acords.
Uh-huh. Sí, ara hi ha una taula de diàleg, diuen, discreta, si ho reconeix ja hi ha el govern espanyol, entre Espanya i el Marroc, perquè segurament Espanya i el Marroc han de parlar més, ja no només per aquest tema, sinó per altres, segurament estarà d'acord amb això.
Sí, deia la ministra espanyola que estaven amb aquestes, diguem-ne, converses més o menys reservades o... I, en canvi, doncs, immediatament va ser contestada pel Marroc dient que aquestes converses no existien, la qual cosa també déu-n'hi-do, és a dir, o hi són o no hi són.
Sí, això és la paraula de l'un, la pressió diplomàtica aquesta de dir el contrari, no?
Ara bé, per afegir un altre element de tot plegat que és un despropòsit, jo també se'm fa molt dur de pensar que el Marroc, que és un país que s'ha de projectar en el futur, que té un espai, diguem-ne, per la seva proximitat a Europa, per la seva, un cert nivell cultural en comparació amb altres països africans, que utilitzi d'aquesta forma descarnada la seva pròpia pobresa. És a dir, que posi la pobresa davant del món amb aquesta evidència. Tant orgull que a vegades té el regne del Marroc del seu propi país, i és un orgull legítim, però que posi davant del món la pobresa de dir no, és que aquí si obrim les fronteres tothom vol marxar de casa nostra. Això jo no sé com algú se'n pot vanagloriar d'això. És a dir, no, és que el dia que obrim les fronteres mig Marroc voldrà de marxar. I sobretot aquesta gent jove que els entrevistàvem periodistes i et deien, escolti, és que volem marxar malgrat el risc de mort perquè aquí no tenim cap futur. I ho expressaven així. No tenim cap futur. En un país que bona part de la població jove obertament digui no tinc futur en aquí, i futur vol dir no tinc feina, no tinc possibilitats de prosperar, no tinc possibilitats de formar una família, no tinc possibilitats de trobar o de fer uns estudis que, d'acord amb les meves capacitats, em permetin desenvolupar-me com a persona, és lamentable. Aleshores, jo crec que el govern del Marroc ha de reflexionar i òbviament, l'oposició democràtica que existeix al Marroc ha d'alçar la seva veu. Evidentment, els pocs mitjans mínimament democràtics o lliures que hi ha al Marroc ja ho han fet, de dir aquest no és el camí que hem de seguir perquè el nostre país sigui un país digne i un país adequat a les persones que hi viuen.
Sí, cal tenir present que el Marroc, a més, ja té molts ciutadans des de fa dècades repartits per, entre Espanya i França només, centenars de milers de marroquins. Però aquí també hi ha una pressió de subsaharians, s'ha de dir. És a dir, el Marroc, igual que Líbia, abans s'esmentava aquests països, Jorge Martínez, són països d'antesala d'Europa, és a dir, que també tenen aquesta pressió i potser cal també repartir responsabilitats.
Sí, no
és per defensar el Marroc, en aquest cas.
No, però també és prou coneguda que la política del Marroc amb les persones que migren des dels països africans del sud, diguem, els subsaharians, que es diu, doncs no és que siguin precisament ben tractats, ni per una bona part de la població que és extremadament hostil a aquestes persones, no dic la població marroquina en el seu conjunt, però una part rellevant d'aquesta població, com per les pròpies forces de la policia. O sigui, s'ha denunciat sovint doncs l'opció que moltes vegades agafa, que és doncs d'agafar aquestes persones i deixar-los allà a les fronteres al mig del desert. Per tant, aquest és un problema gravíssim, és un problema que s'ha d'atendre des d'una perspectiva global i geoestratègicament, com abans apuntaves, Ignasi, el Marroc ara se sent fort perquè se sent recolzat per Estats Units, que l'ha recolzat amb el tema del Sàhara, d'Occidental, del Front Polisario, i perquè, a canvi, els Estats Units doncs, implementarà unes bases al Marroc. Per tant, però mira, nosaltres això és una emissora cristiana i per tant no podem perdre de vista aquesta perspectiva. perquè si no aniríem errats. Hi ha qui en sap més de política internacional. Llavors hem de fer la nostra aportació evangèlica. I la nostra aportació evangèlica és, tingui qui tingui les raons que tingui, de cap de les maneres es pot utilitzar les persones, com deia abans, com si fos una mercaderia. Doncs si tu em dones diners, et dono mercaderia, si no me'n dones, te la trec. I en aquest cas s'han utilitzat milers i milers de persones enredats, molts dels quals ara estan tornant voluntàriament, per utilitzar-les d'una forma perfectament barroera i immoral.
Sí, senyor Jorge Martínez.
Sí, no, jo estic absolutament d'acord. Diguem, l'únic que poder afegiria és que aquest anàlisi poder aplicar a països on importen els drets humans, on la població té una certa sensibilitat cap a ells. I això no es pot pressuposar de tots els països. Llavors, per això precisament hi ha aquesta política d'opacitat. I es subcontracta a països on les democràcies no funcionen, perquè es pugui tractar allà els immigrants d'una manera que podríem dir il·legal, d'acord amb països com el nostre, que suposa que defensa els drets humans, no? Perquè a la que entren en l'espectre de visió, és veritat que hi ha molta gent ja al nostre país que vota Vox, no? Sí. Però hi ha molta altra gent que diguem, té una certa capacitat d'empatia amb això que està passant. Molta més gent, segurament, al nostre país que a Marroc o a Llívia.
Sí. No?
Llavors, podem cometre l'error de fer una anàlisi des dels drets humans quan realment un dels actors que està posat a la negociació, que és el senyor Mohamed VI, no tota aquesta, diguem, resistència democràtica que pot haver, però que si t'estàs per allà pel Marroc una mica, te n'adones que patrulla la policia i l'exèrcit tot el dia, de paisà o no, i ho té controladíssim tot, absolutament.
Sí, sí. Bé, avui amb el professor de la Universitat de Batoliva, Jorge Martínez, i amb l'advocat expert en temes de migracions, Àngel Miret, analitzem la crisi de Ceuta. Ens queden 3-4 minuts i m'agradaria preguntar-vos, és clar que la màxima responsabilitat, tot i que no l'única, però la màxima en aquesta arribada, utilització de persones, deia el senyor Miret, ens hi sumem a aquesta consideració, és el Marroc, però els hi pregunto, què ha fallat Espanya en això? En què ha fallat Espanya, que també... en general i en el problema de fons.
Bé, doncs des de la perspectiva d'aquest fet puntual, és coneixent aquesta manera de funcionar del Marroc, perquè algú apuntava abans, no és la primera vegada que el Marroc utilitza persones pels seus interessos. Per exemple, cada vegada que hi ha unes negociacions de la pesca amb la Unió Europea, cada vegada obre les fronteres, potser en una forma tan descarnada i oberta, però sempre ha passat el mateix. Coneixent aquest sistema de funcionament del Regne del Marroc, doncs les estructures, com deia abans, que Santiago Agrelo ha posat molt de manifest, se suposa que els governs intel·ligents, democràtics, que busquen el bé comú, coneixent la realitat, haurien d'haver consultat amb el Marroc aquesta acollida d'aquest líder del Front Polisario i havien intentat buscar una solució de forma que es complís aquest deure humanitari d'atenció a aquesta persona, però que alhora no signifiqués que hi ara previsible, insisteixo, potser no tan brutal, però una reacció del Marroc. I pel que fa al problema de la immigració, amics meus, això ja és un problema gravíssim que no el resoldrem aquí. I per tant...
que és d'Europa, també, no?
No, d'Europa i del món. D'Europa del món, de Llatinoamèrica cap als Estats Units i cap al Canadà, del sud-est asiàtic, de l'Àfrica, del centre cap al nord, del nord cap a Europa, etc. Per tant, aquí òbviament és una qüestió estratègica mundial que en algun moment s'haurà de reparar i que òbviament passa per un repartiment de responsabilitats per part de tots plegats i per acostumar-nos tots plegats potser a viure amb menys riqueses sempre i quan les riqueses estiguin més repartides. I no parlo només a nivell individual i familiar ni estatal, sinó del conjunt del món.
Sí, senyor Jorge Martínez.
Sí, jo simplement, com que estic d'acord en que el problema sobrepassa, el que sí que tenim que afrontar és el dels menors que s'han quedat, no?, i que no es poden tornar. I llavors jo el que demanaria, i també amb la mateixa reflexió que acaba de fer el meu company, no solament al govern, sinó també a la societat civil i a diferents... No sé, aquí a Barcelona tenim a Santana, cobra pisos per nanos que, diguem, intenten regularitzar la seva situació, no?
Sí.
Però que tu veus que tenen unes carences educatives perquè han viscut molts d'ells al carrer durant molt de temps. Jo miraria que fos diferent perquè el nostre futur també té a veure amb aquests nanos. Doncs... O sigui, jo ajudaria a créixer en comptes d'oposar, estigmatitzar, no? fer coses d'aquestes que de vegades és la més senzilla i a curt termini que tenim, els populismes tenen. No?
I tant. No, si a més l'opció humanitària, l'opció de la caritat, tampoc ha de ser ingenua. El mateix Papa ens ho diu, no? S'ha de treballar, però també els governs han de lluitar per solucionar els problemes amb intel·ligència, no?
A veure, Ignasi, això hi ha una frase que és en castellà, però que al final ho resumeix una mica des d'aquesta perspectiva, que és adiós rogando i con el mazo dando. És a dir, treballar des d'una perspectiva global i immediata, però també des de la caritat, doncs intentar assistir a aquests germans nostres, perquè som fills del mateix pare, que arriben aquí a casa nostra a aquesta situació de desesperació.
Sí, deixi'm acabar, senyor Miret i també senyor Martínez Lucena, amb una doble felicitació. Jorge Martínez, ha esmentat Santana. Suposo que molts oients ja saben a què es refereix aquest hospital de campanya parròquia de Santana de Barcelona. Podem dir que experiència modèlica a Europa, no? Una església de portes obertes on vostè col·labora, oi, senyor Martínez? Per tant, moltes felicitats.
Sí, que ho faig, poso aquests exemples perquè són els que conec.
I tant, i tant. I a més, s'ha trobat amb realitats que no són gaire diferents, encara que no siguin massives a les de Ceuta aquests dies, no? Menors que no saben on anar, efectivament.
Exacte.
I també la felicitació a Santiago Agrelo, que ha recollit fa pocs dies el Premi Mundo Negro a la Fraternitat, perquè va ser premiada a la diòcesi que ell va dirigir des de l'any 2007 fins que es va jubilar Tànger, aquesta diòcesi on ell ha fet una gran feina, també en aquest sentit, des de l'altra banda.
Sí, ell personalment, i encara avui, la diòcesi de Tànger està fent una gran feina. Aquest dia em vaig quedar pareat perquè un eurodiputat del grup d'Esquerres, o sigui, del grup de Podemos aquí,
sí.
Ara no recordo el nom exactament, és aquest xicot jove... Urtasun,
sí.
Vaig veure en un debat que felicitava, per tant, gent no massa procliu a felicitar l'Església, felicitava justament en l'arquebisbat de Tànger, no solament a la figura del Santiago Agrelo, que va ser entrevistat en aquest programa, sinó també a la tasca que avui estan fent.
Sí, Ernest Urtasun,
Ernest,
el nom. Gràcies, Àngel Miret, advocat. Gràcies també per tota la col·laboració amb Ràdio Estel, no només avui. I gràcies també a Jorge Martínez. Fins la propera. Que vagi molt bé a tots dos.
A reveure. Adéu-siau.
Adéu-siau, un plaer.
Passa un minut i mig de 6:45.
El mirador de l'actualitat. Allò que passa i per què passa.
Ràdio Estel.
Els dissabtes de 3 a 6 de la tarda, Ràdio Estel es converteix en jazz pur i dur, una fórmula exclusivament jazzística perquè omplis la teva ment de l'estil que et posa la pell de gallina. El teu moment, el teu ritme, les teves 3 hores de jazz, els dissabtes a les 3 de la tarda, a Ràdio Estel. Fórmula Jazz. Necessites algun producte de salut natural per tothom? Aquest és el número per comprar els complements alimentaris del programa. 669-56-17-68. Repetim més a poc a poc. 669-56-17-68. Els teus productes en 24 hores a casa, sense desplaçaments ni esperes i amb la millor atenció. Truca ara al 669-56-17-68 i recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial en la compra per telèfon de qualsevol producte de Laboratorios Mind. Truca al 669-56-17-68 i digues que ens escoltes. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmind.es. Ara a Ràdio Estel, dir la teva serà molt més fàcil. Apunta aquest número. 663-99-30-62. 663-99-30-62. Envia'ns un àudio de WhatsApp i participa als nostres programes. Recorda, envia un àudio de WhatsApp al 663-99-30-62 i fes-te teva Ràdio Estel. Al Centre Mèdic Plaça Molina realitzem i tramitem el teu certificat mèdic pel carnet de conduir o la teva titulació nàutica. Tota classe de certificats perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, Entresol Segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
Vols conèixer en profunditat els personatges de l'actualitat?
Vols compartir una estona amb els noms del moment?
A Ràdio Estel, El Protagonista.
Un programa on conversarem amb personalitats destacades del món de la cultura, de la política, del món social i molt més.
Els dimarts a les 8 del vespre, comparteix una estona amb El Protagonista.
A Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
L'entrevista.
Passen 4 minuts de 6:45. Un dels col·lectius que ha estat en primera línia aquests dies a Ceuta davant la crisi migratòria, de la qual estem parlant avui de manera monogràfica, ha estat el dels voluntaris de Càritas. Ells coneixen de primera mà el que ha passat a la platja del Tarajal, perquè han estat allà en tot moment atenent els més vulnerables. El perfil de les persones que estan creuant la frontera està molt clar. Són nois joves per sota dels 30 anys i moltíssims nens amb ells. Ceuta no té capacitat per acollir la xifra actual de menors, que podrien arribar gairebé al miler en aquests moments. La majoria al voltant per les muntanyes properes al nucli urbà, quan estaven quantificats en uns 280 abans de dilluns passat. Ens acompanya Manuel Gestal, director de Càritas Ceuta. Don Manuel Gestal, buenas tardes, bona tarda, encantat.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien. ¿Cómo está la situación hoy en Ceuta, en este momento, justo una semana después de la llegada masiva de miles de migrantes procedentes de Marruecos?
Bueno, pues hoy la cosa, la verdad es que lo que son la ciudad y todo eso, pues está muchísimo más tranquila. Ya el ver algún migrante por la calle paseando, se ven algunos, pero por el centro de la ciudad ya se ven muy pocos.
Uh-huh. Estem parlant amb el director de Càritas Ceuta tot just una setmana després d'aquesta arribada de massiva de migrants. Amb els centenars de nens que segueixen en aquests moments a Ceuta, com s'està actuant, com s'està actuando ahora desde los poderes públicos y también desde la Iglesia a través de Càritas?
Bueno, desde los poderes públicos ahora mismo están todos acogidos, todos los que están localizados. Perdón, que se me cae un momentito esto.
No se preocupe.
No, que se me caía el auricular.
Sí.
Digo que todos los que están localizados, que están ya distribuidos en tres zonas, en la nave que estaba, donde se acogieron a todos al principio, en el Tarajal, luego se les han llevado también al Centro de la Esperanza, que ya era un centro para menores que había aquí en Ceuta, uh-huh. También han habilitado un polideportivo donde están los demás. Esos son los que están ya controlados. Ahora nos queda la parte de los que no están controlados, ¿no? Que están, pues junto con algunos más adultos, bastante mayores, ya mayores, o sea, y están en los arrabales de la ciudad, por la periferia, en los barrios un poco de las afueras, e incluso viviendo en el campo. Uh-huh. En el campo y en algunos era también por las escolleras de la ciudad que dan al mar, ¿no?
Vostè, senyor Manuel Gestal, ha explicat aquests dies que s'ha quedat molt commogut, molt colpit per algunes imatges, especialment les de nens de 12 i 14 anys a la platja del Tarajal. Quin missatge es pot transmetre quan es viuen aquests col·lapses?
Bueno, ha habido imágenes, pues algunas más duras, otras menos duras, pero bueno, lo más importante es ver cómo unos niños quieren llegar a la playa nadando, no pueden llegar a la playa, pero la desesperación que se ve en sus manos, en su cara, porque vienen cansados. La primera imagen es impactante. Venían muchos niños, ya digo, de 10, 12, 14 años, incluso algunos menos. Niños y algunas niñas. También ha habido algunas niñas personal femenino, quería decir.
Sí, sí, sí.
Y bueno, pues la primera impresión es primero que venían cansados, aunque el recorrido era muy corto, apenas 25 metros, pero algunos se querían alejar mucho de la parte donde estaba la playa porque estaba el ejército y la Guardia Civil, y entonces pues se quedaban un poco ahí en la orilla. Al final se iban yendo. Tenían, pero esa cara que se queda de cansancio, de que quieren llegar con la esperanza que algunos venían, incluso han corrido noticias que no las hemos podido confirmar, pero que sí que venían, algunos creían que venían a ver un partido en el que iban a jugar Cristiano Ronaldo y Messi, cosas de estas, los más pequeños.
Imagínese qué manera de engañar, ¿no?
Sí, yo creo que muchos vinieron engañados. De hecho, al poco tiempo, o sea, al mismo día que empezó, al día siguiente de llegar, que estaba yo allí en la playa, pues empezaron a llegar y venían por grupos y se iban voluntariamente para Marruecos otra vez. O sea, la inmensa mayoría de los que se han vuelto a Marruecos no han sido ni expulsados, simplemente vieron que les habían engañado y se han ido voluntariamente para Marruecos.
Sí, sí.
Otros se han quedado por la playa, se han quedado por aquí.
Sí. Però ens quedem amb aquesta idea d'impacte que ens explica avui Manuel Gestal, director de Càritas Ceuta. L'acció de la Iglesia a través de Càritas és clarament humanitària, lo sabemos, y sin variables políticas o de gestión. ¿Cómo explican ustedes a los ceutíes concretamente y también, por extensión, a todos nosotros lo que está pasando, teniendo en cuenta que la sociedad está allí en Ceuta, como también en Melilla, muy sensible ante estos colapsos, que lógicamente complican mucho, también se ha de decir, el orden social en la ciudad?
Bien, la acción de Cáritas está clara, ¿no? A través de la Iglesia está perfectamente definida en lo que es Cáritas, ¿no? Nosotros tenemos que ayudar al que en este momento lo está necesitando, que son todos los que están por la calle perdidos, los pocos que quedan ya por la calle, pero todos los que están por el extrarradio y en la, como decía antes, y en el campo, pues a eso nosotros, Cáritas, tiene que hacerles llegar la acción de la Iglesia, que somos nosotros, Cáritas, la mano caritativa de la Iglesia, a ellos y a llevar. ¿Cómo lo estamos haciendo? Pues llevándole todo lo que necesitan para sobrevivir ahí. Ahora ellos ya están escondidos, o sea que ya no están viviendo en la calle.
Uh-huh.
Aquí en Ceuta no hay demasiado problema con, o sea, ver a personas migrantes por las calles, para nosotros es relativamente normal. O sea que es una cosa que es habitual, permanentemente están pasando la valla, a veces pasan subsaharianos, otras veces pasan los subsaharianos, pero siempre hay un flujo continuo de personas. Aquí en Ceuta, la verdad que no nos suena raro, ¿no?
Uh-huh.
Pero la sociedad ceutí, ¿cómo se lo explicamos ahora? Pues muy fácil. La sociedad ceutí, para empezar, tengo que decir, no me cansaré nunca de repetirlo, que es una sociedad súper solidaria. O sea, estos días de atrás, que nosotros desde Cáritas hemos intentado volcarnos con todo lo que teníamos, pero no era extraño ver a personas con un coche particular repartiendo bocadillos, llevando a agua, sobre todo porque hacía estos días de atrás ha hecho bastante calor y lo sigue haciendo. Pues no es extraño ver a cualquier persona que los ha cogido, que pasan por delante de su casa y le saca una botella de agua, le saca un bocadillo. O sea, Ceuta es una ciudad muy, muy solidaria.
Muy bien.
A bailar con esta compañía de baile que nos toca, son los migrantes. Sí, y aquí los acogemos. ¿Pero qué ha pasado? Es difícil explicarle a los ceutíes ahora mismo cómo pueden caer encima de Ceuta en un día o dos 8.000 personas. El 10% de la población de Ceuta se ha metido de golpe en la ciudad.
Claro,
entonces,
claro.
Esto, claro, crea un poco de desasosiego en las personas, la gente por las calles, los comercios algunos cerraron,
sí.
Hubo muchos padres que no llevaron a los niños al colegio.
Sí.
Bueno, pues claro. Porque la gente, también hay que decir que el aspecto de los migrantes, cuando están así y vienen así, pues no es como muy acogedor, ¿no?
Claro,
están
claro.
Aliñados,
sí,
están
sí.
Sucios, tienen hambre, pues claro, es un aspecto cuanto menos no tranquilizador para una persona que, y sobre todo para los niños y todo esto, que pues no es una imagen agradable de ver, ¿no?
No, i tant. Molt breument, a vostè com a director de Càritas Ceuta, senyor Manuel Gestal, li preocupa un augment del racisme a la ciutat, encara que ja ha dit que majoritàriament és solidària, però un augment arran d'aquests moviments massius migratoris?
Bueno, pues como decía hace un momento, Ceuta no es una ciudad racista. Aquí vivimos cuatro culturas desde hace 500 años, y Ceuta está acostumbrado a vivir con los musulmanes, con los cristianos, hindúes y judíos, y no ha habido nunca así. Bueno, puede haber algún que otro.
Sí, algún problema, pero buena convivencia en general, vamos.
Sí, pero vuestro nivel de entendimiento con ellos es de una convivencia muy pacífica, muy pacífica. Ya digo, y vuelvo a repetir, aquí no hay casos de racismo. O sea, como cosa generalizada. Siempre habrá algún, yo le digo, descerebrado o algún tal que bueno, pues que da la nota o qué tal, pero son casos puntuales,
sí.
Que no pueden definir a una ciudad como tal. O sea, Ceuta es una,
sí.
Ciudad súper, y no me cansaré de repetirlo, porque yo, como ejemplo, pongo que cuando Cáritas abre la boca a Ceuta, Ceuta se vuelca.
Sí, sí, nos gusta mucho que diga eso, y además teníamos también otras fuentes también que nos decían eso, lo cual nos encanta porque es motivo de felicitación a Ceuta y a la sociedad. Muy brevemente, que nos quedan 30 segundos, ¿cómo cree que España y Marruecos tienen que afrontar esta realidad también con la colaboración de la Unión Europea?
Yo, esa es panota, ¿eh?
A lo mejor no quiere entrar en esto usted, cosa que también sería comprensible.
Pues nosotros, a ver, yo creo que tienen que dialogar mucho, tienen que hacerlo y, bueno, pues yo creo que deberían usar cualquier tipo de diálogo en el cual no usen a las personas para como fuerza para conseguir un acuerdo, para conseguir algo, para conseguir fines políticos. Yo creo que nunca se debe usar a las personas como tal, y por supuesto, mucho menos a los niños.
Sí.
Eso no tiene, desde mi punto de vista, no tiene nombre, ¿no? Ellos tienen, habrá que dialogar, habrá que llegar a acuerdos, pero yo sinceramente y humildemente tengo que decir, me cuesta trabajo.
Sí, perdona que le dejábamos de oír por un momento, però ja l'hem recuperat. Moltíssimes gràcies, Manuel Gestal, director de Càritas Ceuta, per aquesta estona. Tot un plaer i mucho ánimo en el trabajo por el futuro de estos inmigrantes y por la acción de Càritas en Ceuta. Un abrazo.
En ello, muchas gracias, en ello estamos.
Adéu-siau, que vagi bé. Una abraçada per Ceuta avui. Adéu. I arribem ja al final del Mirador. Seguiu a Ràdio Estel. De seguida, a les vespres de Montserrat, hi ha un quart de vuit, la missa des de la Catedral de Barcelona.